No, i ara el tot costa. Tira, tira, tot costa, no?
Li ja foto, eh?
Vinga, que tira, doncs. Que tira el costa.
Vinga.
Adéu.
Fins ara, que vagi bé.
Adéu, adéu.
Tot costa.
Les anades i vingudes del mercat deixen en segon pla la situació de futbolistes que no s'han bellugat. Ahir parlàvem del cas de Balde, però i què passarà amb Frenkie de Jong quan es recuperi? Avui en parlem.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Són les 7 d'aquest divendres 4 de setembre de 2026. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs mira, el dia en què el Barça femení ja sap els seus rivals a la primera fase de la Champions. Són l'Arsenal, el Servet Suís i el París francès, amb les blaugranes com a locals, mentre que hauran de visitar el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès. Tres d'aquests sis rivals ho seran també del Madrid, que rebrà el París i anirà a Múnich i Roma, després que l'afegir dos cocos pel Madrid, el PSG i el City, a més de l'Inter, que ha eliminat el Wolfsburg. És a dir, que un camí bastant més complicat el del Madrid que el del Barça.
D'aquí un moment, el Joan Fitó us fa un resum d'aquest sorteig i parlarem, trucarem a la Marta Corredera per veure què li ha semblat, però vaja, ja ens avança la Sònia que horitzó senzillet pel nou Barça que capitaneja Patrick Guijarro.
I el Barça ha informat avui l'ordre del dia de l'assemblea del 19 de setembre i més enllà de l'aprovació dels comptes, amb ingressos superiors als 1.000 milions d'euros, destaca la ratificació de dos acords. Un per fer una mena de parc de recreatius interior.
Els cavallitos, no?
Els Babylon Park. Bé, els cavallitos una mica més modern, crec, però vaja. En aquesta línia pot ser que trobem cavallitos. Costa. I un contracte per un projecte immobiliari a Dubai. Tornant al futbol, el Barça de Flick juga diumenge a Camp del València, un quart de 5 de la tarda. Hores més tard, també diumenge, l'Espanyol rebrà el Sevilla. Aquesta quarta jornada comença avui amb el Betis Madrid a les 9 del vespre.
Un duel Pellegrini-Mourinho absolutament descafeinat perquè s'han dedicat a tirar-se floretes en les últimes hores, però evidentment ens servirà per veure de quin peu calça aquest Madrid que va 3 de 3 en l'inici de Lliga. Evidentment, de seguida que surti l'11 de Mourinho, us el farem avinent i comentarem què pot passar en aquest primer gran partit del Madrid aquesta temporada.
A segona, el Girona visitarà demà el Molinón per jugar contra l'Sporting en un quart de 5 de la tarda i el Sabadell no juga fins dilluns. A la Lliga F, segona jornada, demà duel català a les 12 del migdia, Espanyol-Badalona. Partit que podreu veure per TV3. I també demà, a 8:45, Sevilla-Barça.
Hem quedat amb l'Ona Baradat, jugadora de l'Espanyol, per comentar aquest primer duel català, aquest primer creuament català de la temporada entre el Badalona i l'Espanyol.
En bàsquet, el jugador del Barça, Tosan Ewoma, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Es perdrà, per tant, la Lliga Catalana i la Supercopa CB.
Avui hem quedat per parlar amb Joel Parra. De fet, l'Ernest Macià és a Andorra, en l'estatge que està fent l'equip blaugrana en camp, i quan tingui a mà el que serà segon capità del Barça i conversarem per saber com veu aquest inici d'una temporada realment extraordinària, estranya, en el sentit que el Barça és completament nou.
Encara en bàsquet, comença el Mundial Femení a Alemanya, pendents del partit de la selecció espanyola davant les anfitriones, només hi ha una catalana a la convocatòria. Mariona Ortiz també és la nova jugadora de l'Unigiorna, Iana Martín. En embola,
està apallissant Espanya les alemanyes, guanya Espanya sí. De 28, 64 a 36, a un minut per al final del tercer quart. Bon debut de les espanyoles en el retorn al Mundial. L'última cita se la van perdre perquè no es van classificar.
I en handbol es disputen les semifinals de la Supercopa Ibèrica a Vigo. Està jugant el Barça amb el Porto, de moment guanyant de 3 els Blaugrana. Queden 10 minuts pel final del partit, ja en aquesta segona part. La segona semifinal serà a les 8 entre el Bidasoa i l'Sporting de Portugal. En tenis, Paula Badosa ha quedat eliminada de l'Open dels Estats Units després de perdre contra la nord-americana Coco Gauff en 2 sets. El torneig masculí destaca l'eliminació d'Auger Aliassime a tercera ronda. En ciclisme, el belga Van Aert s'ha imposat a la 13a etapa de la Vuelta entre el Muñécar i Loja. A Granada, Enric Mas continua líder de la general. No hi ha canvis a la part de davantera.
Ha caigut el català David de la Fuente, però, si no m'equivoco, ha pogut completar l'etapa i, per tant, de la Cruz. Sempre li dic de la Fuente. Té raó el Salva. Doncs, per sort, crec que ha pogut acabar l'etapa, tot i aquesta caiguda.
En Fórmula 1 tenim en marxa la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia del circuit de Monza. A la primera, Charles Leclerc ha estat el més ràpid. En futbol sala, demà es jugaran les semifinals de la Supercopa d'Espanya, que es disputa al Palau a 2:15, al Pozo Murcia-Palma, i a 4:15, Barça-Jaén.
En un inici de temporada il·lusionant pel Barça, perquè torna la Champions, en parlarem amb el Sergio González, un dels catalans de la plantilla que dirigeix Javi... Ara no em sortirà el cognom.
Rodríguez.
Comencem bé la tarda. En fi, aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Amb els canvis que hi ha hagut a la plantilla, veieu el Barça igual de candidat a la Champions femenina com altres anys? Podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra en qualsevol de les nostres xarxes socials. Aquesta mateixa setmana entrevistàvem Patri Guijarro, la nova capitana, i estem amb els noms complicats.
Sí,
sempre estava pensant capitana i... Va, la nova capitana, Patri Guijarro, i ens deia que, per descomptat, que continuen sent favorites tots i els canvis.
Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
Avui amb la companyia de l'Oriol Domènech. Hola, Oriol, bona tarda.
Bona tarda.
Vermellet, eh? Encara estem estirant la platja?
No. Estem a principi de setembre, encara ens dura una mica.
Encara et dura. Sí. Més vermell que moren.
Bueno, també he fet molt bon dia, sí.
L'Oriol ha allargat vacances.
Sí, sí.
Fins al 30.
Més, fa molta vida exterior.
Vaig tornar al 30.
Molt bé. Contents de retrobar-nos amb l'Oriol, també amb la Gemma Herrero. La Lady Gemma, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot en ordre. També amb bronzo considerable.
Sí, he redescobert la Barceloneta.
Ah, molt bé.
Sí, no és...
L'havies aparcat.
Sí, no és només per guiris i per expats.
Molt bé.
Es pot anar, hi ha llocs, l'aigua està bé i...
Excel·lent.
Està neta l'aigua aquests dies,
està neta l'aigua de Barcelona.
Ara que ho has dit, demà estarà a vessar.
No, al meu lloc no, per això no dic a on vaig.
I també un altre clàssic dels divendres, tot i que si esteu esperant la tutoria, encara no, perquè ha de tornar la tutora Sònia Oleart, i ja, sense Oleart i sense tutora no
ella
hi pot haver.
Ella fa calendari escolar.
Sí, sí. Uh-huh.
Vull dir, preparar alguna cosa és tutora, per tant, comença quan comença l'escola.
Sí, tot va bé. Sí, bé, anava a dir que els mestres l'1 de setembre ja comencen, però ella comença una mica més, una mica més tard. Això mateix. Bernat Soler, bona tarda.
Bona tarda.
El Bernat és... anava a dir pentacampió, no sé quants títols de tutoria tens.
No, jo crec que tinc 3 estrelles a l'escut.
3 estrelles.
Aquest any vas guanyar, perquè...
Sí.
Sí? D'acord.
Vaig guanyar amb un aferrissat tet-a-tet amb Ferran Correas.
I avui el Bernat és notícia perquè demà farà 50 anys d'això.
Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu equip, disposada a observar com el Barça debuta amb la competició enfront d'un equip realment
un tècnic. Un 5 de setembre de 1976, per tant, demà en farà 50 anys clavats. Joaquim Maria Puyal liderava, estrenava les transmissions de futbol català, en aquest cas a Ràdio Barcelona. Després, com sabeu, va estar moltíssims anys explicant-nos els partits del Barça aquí a Catalunya Ràdio. Deia, i el Bernat m'ha posat cara d'estranyat, que el Bernat és notícia. Ets notícia perquè ets continuador del llegat del Puyal, però perquè avui a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb motiu d'aquesta efemèride, hem estrenat Puyal 50, un rècords que parla de...
Doncs parla del dia que demà es commemorarà d'aquest 50è aniversari, d'aquest 5 de setembre de 1976. El rècord, sabeu que és aquesta sèrie de podcast que tenim amb documentals del món de l'esport, i el que ja es pot ara mateix escoltar és aquest que es diu Puyal 50, i on he fet un viatge en el temps. He anat fins al 5 de setembre de 1976, metafòricament, s'entén, per parlar amb la màxima quantitat de persones implicades en el que per mi va ser gairebé, podríem qualificar, operació de país, perquè en el primer partit, la primera transmissió en català de la història que va fer Joaquim Maria Puyal, intervé evidentment la seva empresa, que és Ràdio Barcelona, que pertanyia a la, com ara passa, a la cadena SER, i per tant hi va haver negociacions amb una seu a Madrid, i participa el Barça, que col·labora de forma activa amb la figura de dos personatges que són Joan Granados i Jaume Rossell, el pare de Sandro Rossell, que és un dels protagonistes del podcast, el pare Jaume Rossell, que era gerent del Barça, la Caixa també, que des del primer dia doncs va donar suport, en aquest cas financer, a la idea, i doncs intento explicar com es va gestar tot allò, com va anar aquell primer dia, amb testimonis que eren al costat de Puyal, amb testimonis que eren a l'altre costat de la ràdio escoltant-ho, i amb doncs gent que hi va participar. M'ha fet, per exemple, una il·lusió especial parlar amb el director de Ràdio Barcelona de l'època, un senyor de més de 90 anys, que es diu Manuel García Terán, que fa molt de temps que està desaparegut del mapa mediàtic, i que amb un filet de veu, doncs encara, i amb molt bona memòria, m'explica doncs com va anar aquella gestions. Ell va anar a Madrid, a la seu de la SER, explicar el projecte, volem fer els partits del Barça en català. No hi feia ni un any que havia mort Franco, i el director general de la SER li va dir, i esto ya lo entenderán los catalanes, vol dir. Sí. Doncs davant d'aquesta ignorància que hi havia, o d'aquest desconeixement general, es va haver de lluitar, i Puyal va fer realment una feina de visionari, de pioner, d'innovació, que al final ha acabat amb el que tenim avui en dia, que és una quantitat immensa de transmissions esportives en català, perquè ràdios locals, ràdios de base català, tothom fa... I ara hi ha moltes més transmissions en català que en castellà, per exemple, a Catalunya.
Sí, sí. I entenc que la TDT de diumenge del València-Barça també hi haurà actes de celebració.
Sí.
És que és una cosa que jo crec que no ens ha de fer cosa celebrar-la, perquè és història de la ràdio, una mica o molt història del país, com ara deies, i d'alguna manera o d'una altra tots en som hereus d'allò.
És que, clar, penseu
tots els que ens dediquem a
sí,
això.
Sí, és que ho som. És a dir, tots els que hem fet esport en català som hereus d'aquell primer dia. I el diumenge, que no serà dia 5, serà dia 6, perquè és quan juga el Barça, en aquest cas a Mestalla, doncs tant a la prèvia com durant el partit, com al tercer temps de la TDT, doncs dedicarem i tindrem protagonistes per recordar aquesta efemèria. I deixa'm també dir una cosa que jo crec que és molt interessant, que és que a partir de demà a les 8 del matí, demà dissabte a les 8 del matí, el canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio, aquest altre canal que tenim en format digital, a través de l'aplicació de Catalunya Ràdio, 3CAT, els ordinadors, vaja, internet, des de les 8 del matí, transmissions històriques de partits narrats per Joaquim Maria Puyal, de 8 del matí a 12 de la nit, 16 hores de partits.
Quants partits hi caben en 16 hores?
Jo calculo uns 8, no?
Sí.
8, un parell d'horetes per partit.
És increïble, perquè avui amb el Garrigueu ha començat la tarda, 5 o 6 gols els més destacats del Puyal, i a mi una mica més i acabo plorant.
I jo saps què he pensat quan he fet aquest recull? Jo que eren més, fins i tot, És com si agafessis els hits dels Beatles, Anessis posant Let It Be, Yesterday, pa, 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 pa. Saps que les coneixes totes, que totes són brutals. M'ha recordat una recopilació d'aquest
estil. Algú pensarà que estàs dient una barbaritat, però a mi que m'agrada el futbol i que m'estimo aquesta professió i aquest mitjà, a mi m'ha emocionat més sentir els gols que si em poses el Let It Be.
Sí, 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 però em refereixo a que com pot tenir tants hits.
Sí, sí.
No, és que... Té més de 5 o 6,
Sí, sí, és que com avui pensava el famós Encara Messi, que es va fer viral, és una genialitat, allò, perquè hi ha un moment que dius, bé, explicaré alguna cosa més. Doncs no, tiro amb l'Encara Messi o la del Pizzi Macanudo. Són, vaja, desconec.
Sí. L'Urruti t'estimo, que jo per una qüestió de generació i d'edat potser és dels meus preferits, perquè és que allò és transportar-nos a un dia i a una època, però la manera de narrar, sobretot la prèvia, no?, del gol de Koeman a Wembley, com tenia asseguda la manera que es distribuirien els papers Stoichkov, Vaquero i Koeman. Sí, sí, doncs tot això s'ha de celebrar, per molt que ell, el Quim, no vulgui participar-hi, perquè això també ho hem de dir.
Sí, sí.
Ell està aliè a tot això. Ell el 2018 va decidir retirar-se de la vida pública i del seu paper com a narrador, una decisió que, evidentment, hem de respectar. I, per tant, ho dic perquè molta gent dirà, bueno, i ell per què no surt?
Clar, sí, sí.
Perquè no vol, perquè ja ha sortit durant 50 anys moltíssim, no?
Fas bé d'explicar-ho, però al final celebrem, vaja, un llegat i una història, en aquest cas, alegre. Tantes vegades hem de recórrer efemèrides tristes i desgràcies, i jo crec que aquesta és collonuda de celebrar.
Doncs demà podeu fer aquesta marató de partits des de les 8 del matí fins a les 12 de la nit, i pel mig, o després o abans, teniu, de fet ja està penjat Pujal 50,
Pujal 50, que és una manera de descriure bastant bé de què parlem, no?
Aquest viatge al 5 del setembre dels 76.
Ha fet un podcast, el primer partit del Quim en català.
Sí.
Jo puc presumir que vaig estar a la cabina a l'últim partit del Quim en català.
Un Barça-Reial Societat?
Amb el Viran Morros.
Ah, és veritat, sí.
Que ara hi prou del Viran, no sé per què vam estar aquell dia a la cabina, que em sembla que era l'últim partit de l'Iniesta, crec. Pot ser o no?
Podria
algun altre
Podria
partit ser.
Però no éreu conscients que era l'últim partit del Puyol?
No, vosaltres... Avui explicaven que ell va narrar l'últim gol, crec que de Coutinho, que ja he pensat... Ja té nassos que l'últim gol del Puyol hagi de ser Coutinho, però en fi, la vida és així.
Podria haver fet Messi, no?
Sí, per exemple, sí. I que el va narrar l'estil Miguel Ángel Valdivieso com a homenatge. Se suposa que Puyol ja sabia que era la seva última transmissió, però la resta, Oriol Domènech i Viran Morros... Que...
Gol del Barcelona!
Això. Puyol normalment no deia el Barcelona, això ho diu Carles Puyol, però el Puyol no ho deia el Barcelona. En fi, que...
Carles Puyol diu el Barcelona,
sí,
és veritat.
Sí. Jo només conec dues persones que diguin el Barcelona, que són Carles Puyol i Joan Puquí.
Ah, sí, Joan Puquí ho diu
molt.
A
més, ho diu molt convençudament.
Sí, sí,
però,
sí.
En fi, des d'aquí una abraçada a Carles Puyol, que ens està escoltant segur, i a Joan Puquí, que sí, té una estona també. En fi, qualsevol homenatge quedarà curt, però ja veieu que tenim una agenda d'actes a l'altura del que suposa aquest 5 de setembre de 1976 i d'aquests 50 anys de transmissions del Barça, i de futbol en català, i també del Barça. I fets els recordatoris, arrenquem.
Tot costa. Tot costa.
Prou de mandrejar, entra en acció, emergeix enmig del tedi de la pol·lució. Porta'm el so que faci vibrar l'aire de casa i m'exciti el timpà. Entretén-me. Obre'm ta veu, un espai segur. Baixarà el volum del món, t'escoltaré només a tu. I el teu discurs urgent i modern t'emprenarà el monòleg intern. Entretén-me.
Entretén-me. El single, aquí l'experta Gelma em dirà si és l'avançament d'un disc. O és...
Sí, és l'avançament d'un disc, però que encara trigarà el disc. Aquest és el...
A novembre, diuen.
Primer single.
Guillem Gisbert, ex-líder... Vaja, no sé si ex-líder és la paraula, però vaja, líder de Manel, que ja sabeu que fa un temps que treballa en solitari i... Hosti, mola, m'agrada. Trobo que sona bastant... No sé si li agradarà a ell, però trobo que sona bastant Manel.
Bueno, és que com ell és la veu de Manel, és impossible
ja,
que
però
no sentit-li...
Algun... Vaja, jo no sóc expert en la matèria,
però també va en la línia, no?, del primer disc que va... Sí, sí? A mi també em recorda les cançons del seu primer disc en solitari.
D'acord, doncs no he dit res.
No, però les del... també
et sonaven. Ja, o sigui, a mi el primer...
una cosa amb l'altra.
A mi el primer em sonava menys a Manel, però sou molt més experts vosaltres en la matèria.
Manel va experimentar també molt, eh? No té res a veure el primer dia, l'últim.
Molt malament l'experimentació. Ens agraden les coses continuistes.
Ja et vas sentir ahir.
Ai, doncs, a mi em va agradar molt aquell disc.
A mi també. El tercer, el quart, no?
Aquell que hi havia la cançó amb el sampler de la Maria del Mar Bonet.
Sí.
Allò era fabulós.
La bona gent.
Sí. Supermodern.
Ell és un home de costum.
No faré declaracions. Celebro la vostra satisfacció i encara celebro més aquest single.
No, aquest single a mi m'agrada molt perquè jo que tinc problemes amb les lletres hi ha una tornada molt fàcil i a mi m'agraden les tornades fàcils.
Molt bé.
Sí, és que cadascú amb els...
Bé,
parlant de coses fàcils, Joan Fitó, bona tarda.
Bona tarda, Costa.
Segons les expertes, i ara en parlarem amb una, sorteig fàcil pel Barça a la Champions femenina.
Sí, mira, li ha tocat a casa el Johan. Visitaran el Johan l'Arsenal, el París i el Servet de Suïssa. Per tant, tornaran el Johan, Ona Batlle i Mariona Caldentey. Lluny del Johan, fora de casa, el Barça visitarà el Bayern de Munic, la Roma... el Kiu danès. El Kiu danès.
Kiu, li hem de dir?
Sí, Kiu. Sí, per això ho he repetit.
Sí, Kiu danès. Fas bé de remarcar...
S'escriu Koje.
Koje.
Sí.
Jo fins fa un minut pensava que jugàvem contra el Koje, però celebro saber que
és el Kiu. El Kiu. Són 3 partits a casa i 3 a fora, 18 equips en aquesta fase Lliga. Els 4 primers es classifiquen directament per als quarts de final. Els equips que quedin entre el 5è i el 12è lloc disputaran una ronda prèvia amb una eliminatòria doble partit, una espècie de 8ens de final. La resta quedaran eliminats. Demà, igual que la Champions masculina, sabrem l'ordre dels partits, les dates que es disputaran aquests partits i, com sempre, els partits de la Champions doncs els farem a la TDG aquí amb la Sònia i companyia a Catalunya Ràdio. Si vols, també et puc cantar la sort del Madrid,
sí,
que li ha tocat. Dels 6 són 3 equips que també li han tocat al Barça. El Madrid jugarà a casa contra el PSG, contra el París també, PSG i París, els dos equips de la capital francesa, l'Inter, que va eliminar el Wolfsburg, i visitarà el Madrid, el Bayern de Múnich, la Roma i el Manchester City.
Sí, una mica més... Vaja.
Una mica... bastant complicat.
Clar, suposo que aquí influeix... No està al pot de caps de sèrie... Oi? No, el Madrid era cap de sèrie, no.
No crec.
Segur.
No, el que passa que... Però toquen dos de cada,
vull dir que no t'afecta. No, el tema és que si aquest sorteig li hagués tocat al Barça no ens semblaria tan difícil com, si, com
no,
que
no, clar,
el fet que sigui el Madrid a qui li toca.
És evident, però vaja, així com a gran diferència és que el Madrid té el City, no? Com, i a més a fora de casa.
El Madrid estava al bombo 2.
Però és veritat, té raó la Sònia, que no hi ha una diferència amb això. Marta Corredera, bona tarda.
Bona tarda, família.
Ho hem dit bé, eh? Sorteig... A la tele he vist que m'han posat assequible, jo he dit fàcil, no sé si segurament hi ha algun matís. Assequible, fàcil, d'acord?
Sí. Més assequible que no fàcil, perquè sabem tots que quan arribes a una competició així, i més amb el nou format de la Champions, no hi ha res fàcil, però a priori aquest equip hauria de seguir sent protagonista en aquest sentit a la Champions.
Hi ha algun... Bé, el partit del Morbo, entenc jo, és el retorn d'Ona Batlle, no tant el de Mariona, perquè Mariona ja ha jugat... Va, el Barça no ha tornat.
Però bé, jo crec que és la primera vegada que s'enfronten el Barça i l'Arsenal després de la derrota a la final de la Champions. Per tant, jo crec que hi haurà algunes jugadores del Barça que tenen comptes pendents amb l'Arsenal. Bueno, bé, van perdre aquell partit i volen demostrar que són millors.
No, però no perquè hi hagués mal rotllo, sinó per la derrota.
No, bé, crec que hi va haver unes declaracions de la portera de l'Arsenal en el seu moment.
Uf.
Però ara, tampoc, no sé si encara... Bé, el vestit del Barça és molt de guardar-se les
això,
coses.
Sí. Si ara... va dir alguna cosa, segur que se n'en recorden. Però bé, en fi, ja que hi som, ho dic perquè aquest estiu he vist, sobretot a nivell xarxes, que ja sabem el que és, una mica de malestar amb les que han marxat, especialment amb Ona Batlle, no ha de passar res, no? Vull dir, cada... Ha de ser un retorn normal o preveieu un retorn hostil?
No, home, jo crec que l'afició del Barça tampoc és una afició que en aquest sentit estigui molt per això. Sí que és veritat que ha sigut una sortida molt sonada, que potser una de les que més pitjor, jo diria, assentat ha sigut la dona, però al final el destí és molt capritxós, no? I estava escrit una mica, sembla que torni Ona. També parlava ara de la portera de l'Arsenal, la fitxa d'aquest estiu també és Misa Rodríguez, l'ex del Real Madrid.
Què o sigui, em dius?
Hosti, algunes no situacions que... Sí, sí, hi ha algunes situacions que fan més patxoc encara, no?, per veure aquest partit.
Home, té bastant apresa l'acció de haver d'anar a dins de la porteria a agafar la pilota, no?, quan jugava del Barça.
Ja corren algunes bromes a xarxes de dir que a Missa aquell dia que millor que no jugui i aquestes coses, ja sabem com són les xarxes, no? Però bé, sí que serà un partit interessant, home. Jo crec que és el partit de la lligueta.
Anava a dir que el públic de futbol femení no és el mateix que el futbol masculí.
No, quan he dit hostil, no em referia a que li llancin objectes, em referia a que la xiulin o que la rebin malament.
Això no, en el futbol masculí passaria, en el femení crec que passarà.
Tot i així...
En el cas de que hi hagi gent, que això és un altre, a l'estadi, vull dir...
El Johan Cruyff?
No, bueno, d'igual.
No, la idea del Barça és obrir...
D'igual.
Obrir Camp Nou, no, sembla?
Perdona?
Bé, és que clar, aquí el dubte és en funció de quan caigui en el calendari.
Clar.
Perquè el Barça té previst obrir ja el Camp Nou pel partit de Lliga contra el Madrid el 3-4 d'octubre. I hi ha les dues primeres jornades...
Són abans.
Són abans i just després o just,
no,
just abans? Les
dues.
Dues
setmanes anteriors.
Clar, si el de l'Arsenal és 3-4 dies abans, veurem si el Barça considera que no és dividir la seva part d'afició. Normalment el que fa el Barça és que el partit potent que té a casa és el que va al Camp Nou. Però
és que dels tres
cal veure
és l'únic
que té.
Home, jo crec que un Barça-Arsenal, que és una redició de la final de fa dos anys...
Que ja saps que normalment que defenso que cap partit té més tirada que un Barça-Madrid. En aquest cas, jo crec que n'hauria de tenir més el Barça-Arsenal, bàsicament... Perquè el
Barça
Madrid...
hauria d'aprofitar, el que passa que amb el tema de les obres i...
Tampoc és el mateix fàcil de grups que eliminatoris.
Ja, però és que el Barça Madrid és de Lliga.
Sí.
Vull dir que no és un partit...
Però el Barça Madrid cau en cap de setmana i aquí ja tens garantit.
I el Barça Madrid té qualsevol morbo, encara que sigui un parell d'amistós.
Sí, però ja no té emoció.
Algun dia n'haurà de tenir, no sabem quan, i jo crec que tardarà, però vull dir que bé, és respectes als galons del partit, per dir-ho així, sigui més o menys previsible. Marta, alguna cosa que t'hagi més que t'hagi cridat l'atenció del sorteig, que sé jo, el camí del Madrid, tu mateixa?
Al Madrid jo li veig el camí una miqueta més complicat, la veritat, ja perquè partint de la base que és un equip molt inestable, veurem també com competeix aquest any a la Champions, però no es deixa de trobar un PSG que s'enfronta també contra exjugadores seves i després un Inter que l'any passat a Itàlia pues, estava fent les coses bé i que també torna a Ivan Andrés a Valdebebas, que és l'excapitana de l'equip, i després les sortides, jo crec que Bayern i City són sortides complicades. Veurem de veure el nivell amb el que estan. O sigui, jo crec que això és una prova pels dos equips, tant pel Barça, per veure en quin nivell està ara mateix sense jugadores importants que han sortit aquest estiu, i pel Madrid, a veure si per fi aconsegueixen fer un passet endavant més.
Bé, Marta, si et sembla, et fem posicionar-te respecte a la pregunta que fem avui als oients. Tu veus el Barça igual de candidat a la Champions com altres anys?
Sí, jo sí. Jo sí, bàsicament, primer perquè és l'actual campió i això al final, vulguis que no, t'ha de donar un plus, t'ha de donar un plus de favoritisme. I segon, perquè tot i les baixes, crec que té molt bona plantilla comparat amb la resta. Òbviament hi ha equips que s'han reforçat molt bé, però jo segueixo veient a un Barça molt favorit. Ja et dic, marcarà molt també els primers enfrontaments. A veure en quin nivell està el Barça, a veure si la plantilla que té tira amb jugadores joves, que no hi hagin gaires lesions, o sigui, jo crec que és tot una mica, però jo sí, jo votaria que sí.
Doncs ja tenim un sí, el de la Marta Corredera, a veure què hi diu la nostra audiència. Ep,
la
canalla es queixa.
Ja plora.
Marta, no et molestem més. Gràcies, una abraçada.
Tranquils. Una abraçada, adéu, família.
La descendència és sagrada. Joan Fitó, bona tarda, que ja t'he saludat. Amb els canvis que hi ha hagut a la plantilla, veieu el Barça igual de candidat a la Champions femenina com altres anys?
Doncs mira, sí? Ens apropem una mica més a que la pregunta sigui bona segons el teu criteri, perquè del 87-13 d'ahir passem al 76% que sí, 24% que no. Per exemple, que sí que amb els canvis el Barça és favorit. El Lluís diu, les que han marxat buscant més diners han estat substituïdes per unes altres amb molta fam de títols. Així doncs, juntament amb les veteranes Aitana, Patri o Irene, tornarem a ser-hi. El J. Alfonso, que dius, sí, perquè segueixen un dels millors equips d'Europa, però això no et garanteix revalidar la Champions. L'Abel, que directament diu sí sempre. El Baldomero, candidat segur, però guanyarà, costarà guanyar-la. I el Ramon Coloma, que diu que no ho crec, que la defensa s'ha debilitat molt sense Mapi i Ona Batlle.
Bé, 3 de cada 4 oients sí. del Tot Costa creuen que el Barça sí és igual de candidat favorit que els últims anys, i un de cada 4 que no. Segurament un dels exponents seria aquest últim oient, que no veu clar el potencial de la defensa blaugrana. Moda joc, sí o no? Oriol, Bernat, Gemma, sí?
Jo diria que sí, perquè està en la mateixa posició que l'any passat, que és candidat número 1, però amb menys contundència que el que vaig dir l'any passat.
Jo crec que sí, que és, continua sent gran favorit.
Gemma?
Jo sí, però no tant. Com ha dit la Marta, espero a veure en els grans partits, a veure com reaccionen.
Però així d'entrada, entre sí, no? Us posicioneu en el sí.
Sí, però menys.
Tu, Sònia?
Jo crec que sí, que torna a ser candidat amb les mateixes opcions que d'altres anys.
Molt bé, doncs ho anirem veient a partir del 20 de setembre, que és la data marcada. Demà sabrem exactament quin dia debuta el Barça per l'estrena d'aquesta Champions femenina. Joan, gràcies.
A tu.
Ara farem una pausa i ve el Salmurri a explicar-nos què pot esperar de la seva vida Frenkie de Jong. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
45.712.
Em toca?
Això és el número de la loteria, ara?
No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
Citroën.
Condicions a citroen.es.
Doncs ja s'acaba l'estiu.
Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 5 de setembre el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
Casa i el Sudan.
Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
Aquest cap de setmana el Tot Gira torna en la seva màxima expressió.
Tornen les tardes de Ràdio Esportiva a partir de les 4 i fins que faci falta.
Aquest dissabte a 4:15, Sporting Girona.
El Girona busca la primera victòria de la temporada ara que ja té la plantilla tancada.
També a 4:15, Barça-Jaén des del Palau. Semifinals de la Supercopa de Futbol Sala.
A partir de les 6, Sant Andreu Àguiles. I després, Hora Barça amb la prèvia del partit de Mestalla.
I diumenge, després de la TDT del València-Barça, serem a la final de la Supercopa de Futbol Sala i enllaçarem amb la Transmit de l'Espanyol Sevilla.
A més de la Fórmula 1 a Itàlia i de la Supercopa Ibèrica d'handbol.
Han tornat les tardes de cap de setmana de ràdio i esports.
Tot Gira, amb David Clopés.
Tenim passió per l'esport.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Clar, dius, ara parlarem de De Jong i el Salva Pou ens penja aquí una cançó que associem amb Rocky, amb boxa, De Jong i boxa, en la mateixa frase, no... I amb Salmurri tampoc. Hola, Salmo, bona tarda.
Hola, bona tarda. No, cap cas.
No, eh?
No.
El Salmo ve a parlar-nos de la vida de Frenkie de Jong a partir d'aquest estiu, perquè, clar, amb totes les anades i vingudes del final de mercat, el fitxatge de Rodri, que si tenim nou o no, clar, no hem tocat la situació. I parlàvem de passada de la de Valde, que ha quedat, en teoria, enterrat per darrere de Cancelo i Espart. Però i Frenkie de Jong? Què pot esperar Frenkie, ara evidentment lesionat, quan torni, tenint en compte que la seva posició hi ha...
Un canvi de rol, segur. O sigui, fins ara Frenkie de Jong ha estat un futbolista imprescindible a l'11 titular del Barça, des que va arribar, i segurament això no seguirà sent així. D'entrada, perquè queda en una posició molt delicada fins al punt que, i això és una sensació, és veritat que està basada en converses, en detalls, en coses que han anat passant, però a mi no em sorprendria gens ni mica que aquesta fos la darrera temporada de Frenkie de Jong al Barça. Anem al principi de tota aquesta seqüència, de tota aquesta pel·lícula, a la temporada passada. Frenkie és un jugador titular indiscutible per Hansi Flick, però és un futbolista que, quan té problemes físics, necessita sentir-se sempre al 100% per poder jugar, per poder rendir, i diguem-ne que és un jugador de recuperació lenta. No seria Carles Puyol en el sentit d'escurçar terminis. Fins al punt que Hansi Flick, la temporada passada, no pot comptar amb Frenkie de Jong en la recta final del campionat, i en aquell cosa a cosa amb l'Atlètic de Madrid, recordaràs que en aquell moment ja hi va haver molt soroll al voltant d'aquesta lesió de Frenkie de Jong. A partir d'aquí, el Mundial. On es lesiona jugant amb la selecció neerlandesa, juga 3 partits lesionat, i aquí és quan ja tot es desmadra, fins al punt que de portes endins hi ha una emprenyada descomunal amb Frenkie de Jong perquè jugui 3 partits lesionat.
És a dir, l'emprenyada tu la ubiques en el Mundial, eh? No en aquella situació...
Jo el que et dic és que ja veníem una mica d'això, però...
Ho dic perquè entre Flick i De Jong en declaracions van venir a traslladar, sobretot De Jong, que crec que ho va dir així mateix, que Flick li havia preguntat si podia jugar el partit de tornada de Champions contra l'Atlètic, i ell li diu que no s'hi veu, i a partir d'aquí De Jong va jugar poc o menys.
Sí. Doncs aquest és el primer pas. El segon, arriba amb el Mundial, i aquí és, sobretot el fet, no de lesionar-se al Mundial, que la gent, sinó de jugar lesionat, perquè això agreuja la lesió, i després arriben tots els problemes, perquè aquest és el tercer capítol.
Ell diu que el van mal informar, que... No se'l creiem.
Bé, home, vaja, és que la realitat és la que és que la lesió es va greujar
és evident, però...
I després, el tercer capítol d'aquesta història, que és que si supera o no supera. Ah. És a dir, Frenkie de Jong va decidir no operar-se, i el Barça estan convençuts directament que ara mateix estem perdent el temps.
Ah.
O sigui, que tot aquest temps que va passant, que això no té més solució que acabar passant pel quiròfan. Aquesta és la visió de moltes persones en pes de dins del club. De fet, el Barça, amb Frenkie de Jong, en el seu dia, ja va muntar una cimera per intentar convèncer el futbolista de totes que passés pel quiròfan, que era la millor opció que tenia, i Frenkie de Jong, amb tot el dret del món i amb els arguments que ell defensa i ell creu, va decidir que no era el camí i que no era l'opció. I a partir d'aquí... Amb això ja, diguem-ne que si la cosa venia calenta, aquí ja acaba de rebentar, perquè el Barça són conscients que en el moment en el que superi haurà d'estar molt temps de baixa, i tot això és temps que estem perdent. Per tant, ja compta...
Ara mateix no hi ha data de retorn de Jong. No es va acabar de dir, doncs d'acord, tira pel tractament conservador, pot tornar...
No, de fet, a mi el que m'havien explicat és que les primeres, crec que són 2-3 setmanes, és el que marca si l'evolució et portarà a poder-te recuperar o no. Passades aquestes 2-3 setmanes, no hi va haver cap tipus de millora, i aquí és on el Barça va entendre que no hi havia altra solució que el quiròfan, i que tot el que passi ara, doncs vaja, que no dic que Frenkie de Jong no torni a jugar fins que no superi, però que els problemes del genoll s'aniran succeint sí o sí, o, aquest, o almenys aquesta és la mirada que tenen.
Espera, és que està aixecant des de l'última filera de la classe. Laia Tudel, bona tarda, està aixecant la mà. Jo,
anava a parlar...
Si, 3 per 2, 6,
si no fos per aquestes normes de que si no et saluda no pots parlar, bona tarda, l'hauria dit només que...
Després de 50 anys de transmissions en català, això ho hem après. Laia Tudel, bona tarda.
No, la transmissió, pots parlar quan vulguis, hi ha més llibertat que aquí.
No, perquè t'han saludat prèviament o no?
Sí, han fet el que se'n diu una roda de presentació.
Ah...
Molt bé.
Intenta trepitjar Torquemada sense saludar-lo.
No passaria res.
No,
hi ha aquí molt tampoc bon passa ambient. Res. A la transmissió hi ha molt bon ambient. Que deies que no hi ha termini... No, clar, és que no, fixa't si no hi ha termini, que fa uns dies, recordareu, va fer uns entrenaments on es va provar una mica i va tenir molèsties de Jong. Vull dir que encara som en aquesta fase inicial i que ara mateix el jugador, el tema d'operar-se... No.
Sí, parlant en plata, estem parlant la pava. Estem allà...
No, perquè De Jong confia en que encara ell no vol passar per quiròfan, si vol evitar-ho.
Si tu parles amb Frenkie de Jong et dirà que no, que estan en el procés de recuperació i però que és un procés més lent. Si tu parles amb gent de dins del club et dirà estem parlant la pava.
Però fa dos mesos que... jo crec que fa dos mesos que va començar la pretemporada del Barça, que és quan ell ve i li miren el genoll, mitjans de juliol...
Sí, el 13 de juliol.
Per tant, estem a punt d'arribar i encara estem així, vaja. No, jo no sóc metge i no sóc De Jong, però...
És que, a més, si acaba passant l'escenari que diu el Salmo, que al final hem d'acabar operant, ja em diràs l'estiu que ve, amb 30 anys i quasi un any de baixa... qui et pagarà alguna cosa pel Frenkie de Jong.
Hi ha hagut equips que han sondejat Frenkie de Jong, però que no veuen clar el tema del genoll.
Això ja ara, abans de...
Sí.
Cony.
Bueno, perquè, o sigui... en aquest escenari.
A veure, ara el genoll no el poden veure bé perquè és que està lesionat. Sí. Ara és impossible que el vegin bé.
Doncs en aquest escenari de tensió i de tensió, o sigui... tensió, o sigui, per exemple, Hansi Flick està molt emprenyat amb tot això que havia passat, també Deco, Alejandro Echevarría, suma-hi que el Barça fitxa a Rodri. Una operació que des del Barça s'ha definit com una oportunitat de mercat, però tu no oblidis que sobretot Deco i Alejandro Echevarría són partidaris de canviar el paradigma aquell de deixin sortir abans d'entrar, doncs ho entenen al revés,
que els fotin fora des de dins.
Que no hi ha millor manera perquè surti un jugador que és que portar-ne un a la seva posició.
Joan García, Ter Stegen.
Ter Stegen. I fitxes, segurament...
També et dic que Ter Stegen encara hi és. Sí, fem veure que no hi és, però encara hi és.
I estàs pagant-li gran part de la fitxa. Sí.
Però
vull dir que aquí no ha acabat de funcionar el paradigma.
A ulls de Hansi Flick ja no hi és.
Això,
que Flick... El vestidor no hi és.
Clar, perquè efectivament Flick no el paga, però...
Bé, és que sí, amb això que ha explicat l'Oriol abans, és que em deia on et pots trobar exactament amb el, amb el cas Ter Stegen l'estiu que ve, que acabis pagant tu gran part de la fitxa. Mira quina cara. La famosa...
Però això ja vindrà.
Ja vindrà.
Això a 4 de setembre...
No cal.
Vosaltres creieu com ho heu de fer?
Però
jo que venia content...
Em deia on pot passar que la famosa durant anys venda dolorosa acabi sent no dolorosa i acabi sent no venda.
Però mira que s'ha intentat, eh?
Sí.
Perquè jo recordo...
Empentar-lo. Sí, pràcticament l'han empentat.
Estratègies, en algun cas, fins i tot, de mal gust, eh?
Indiscriminat del contracte.
Bé, això és el que deia el Barça.
Sí,
el Barça reunia la premsa per explicar-li que la renovació de Frenkie de Jong tenia indicis de criminalitat, que és una cosa bastant exagerada.
S'ha de dir que en aquest cas, si és que això fos així, no seria culpa de Jong, seria culpa de l'anterior directiva del Barça.
Bé, però tot això predisposava, si lligues el nom de De Jong a una expressió tan bèstia com indicis de criminalitat, al final et barreja tot.
De Jong et pot semblar el que vulgui, el Barça aquell estiu va actuar de manera gairebé, i em permetré l'expressió, mafiosa amb De Jong.
I Alemany era, no?
Sí.
En qualsevol cas, que tu necessites en aquest mercat un nou i un defensa central i t'acabes gastant 70 quilos en probablement el millor mig centre del món. En això també hi ha un missatge. I, per cert, qui pugui pensar, perquè això es pot pensar, que no és un Rodri per De Jong, sinó un Rodri per Bernal, en els tres primers partits de Lliga, tenint en compte que Hansi Flick tenia moltes opcions pel que fa al mig del camp, Marc Bernal ha estat titular en els tres partits. Jo crec que aquí també hi ha un punt de missatge. I el segon tema que ha passat aquest estiu és el tema de la capitania. fa molt de temps que, de portes endins, al Barça hi ha moltes queixes de, diguem-ne, la manera en com s'escullen els capitans, que bàsicament és una votació del vestidor, i hi ha moltes veus que, tenint en compte que la tria de capitans ha acabat amb Marc-André Ter Stegen, Ronald Araujo i Frenkie de Jong, no ho veuen amb bons ulls, i que es vol apostar per canviar aquesta manera de triar els capitans i que el cos tècnic hi pugui tenir molt a veure. Es vota cada 2 anys i aquest any toca votació. Jo no sé si és influït per aquestes veus per sobre de Hansi Flick o no, però tenint en compte que eren Ter Stegen, Araujo i el tercer Frenkie de Jong, en principi hagués tocat que Frenkie de Jong fos el primer capità. És veritat que està lesionat, però
per línia successòria era això.
Hansi Flick ha entrat, ha posat a Rafinha de primer capità, a Eric de segon capità, i és veritat que Frenkie de Jong l'ha deixat de tercer capità. A partir d'aquí, votarà el vestidor, però crec que quan l'entrenador... O sigui, abans de votar, diu, jo ho veig així, sí, sí. Ja està marcant uns...
Però quan va entrar... és veritat que ara es veurà, però quan va entrar Flick va ser abans del Gamper.
Sí.
I jo crec que ahir també li va estalviar una possible pitada del...
Sí. De jo crec que va ser una decisió molt acertada.
Jo és que crec que l'hauríem pitat.
Sí, ara... Això
o,
ha de ser...
o existia la sospita de que no li aplaudiríem molt.
Això ha de ser ja, no? Perquè era quan hi siguem tots, ara la plantilla ja està tancada, òbviament. Sí. M'imagino, no sé, no, la setmana vinent, una cosa així, no?
Sí, 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 sí. En qualsevol cas...
I la sospita és que no sortirà de Jong, o com a mínim que el club rema perquè no surti de Jong.
Que Rafinha no es mourà del primer capità.
Home, si és una votació i els
companys...
Però es porten
molt bé amb tots els joves, tots... Flick l'ha posat...
No dic que per lògica passarà això, jo dic que si es vota hauran de respectar el resultat de la votació.
Sí, però a Rafinha li van escollir els jugadors.
Que sí. Ara no, però amb anterioritat sí, de fet.
Però vull dir que de la votació sortirà Rafinha, el primer capità.
Cap dubte, per a més és un bon capità.
Sí. No estic qüestionant Rafinha, només dic que si fem una votació...
Aquest petit cas que el vestuari confirmarà la decisió de Flick amb el tema Eric.
Sí, sí.
Jo també ho crec.
És a dir, el vestidor votarà els tres que ja ha decidit.
Jo crec que sí.
Que són...
Rafinha, Eric i Frenkie. També hi ha Pedri com un dels capitans i no sé si me'n deixo algun.
Ara és Rafinha, Pedri i Eric.
Sí, de Jong no hi és a l'eterna.
Ah, d'acord.
L'any passat
jo crec que Frenkie és tercer i Pedri quart, però vaja, que és igual.
Això l'any passat, és a dir, l'any passat era Ter Stegen, era Araujo, era De Jong...
Rafinha i Pedri.
Rafinha i Pedri. Pedri tenia l'estranya figura de cinquè capità, que és una cosa que jo no havia vist mai, i ara, per tant...
En qualsevol cas, la temporada és molt llarga, i veurem què és el que acaba passant, però si tu vas unint tots els punts...
No fa bona pinta per Frenkie.
El que no té sentit, i no sóc oportunista, perquè ja vaig dir en el seu dia, és la renovació, no sé si l'any passat o fa dos, la de Jong, crec que fins el 2029...
En aquell moment la tesi era molt fàcil. A Flick li encanta...
Sí, va ser Flick el que va apretar. Perquè no, el club no estava molt per la labor.
No, però el club entenia que Flick estava encantat i que... el continuaria posant, i així ha estat fins fa no res, i que, per altra banda, deixar anar De Jong i buscar un jugador del nivell de De Jong potser era una operació que no et podies permetre. I això ho recordo com si fos ara. Si estava bé o mal fet, jo estic més a prop de la teva opinió. Bernat, Gemma, quin futur imagineu per De Jong?
O fa un canvi molt radical, cosa que en el món del futbol n'hem vist alguna vegada, o jo crec que això està bastant donat per sentència, perquè tinc la sensació que és un jugador que ja no té temps per reenganxar-se. És a dir, ni a nivell de popularitat, a nivell físic, veurem com se'n surt d'aquesta lesió, si és que no s'acaba operant, i a nivell de futbol, si fins ara no ha pogut donar el que s'esperava de forma... amb aquell Ajax del 2019 que vam veure, és difícil que ho veiem. Aleshores, serà mala peça al taler, perquè li quedarà que un any de contracte o dos?
No, jo crec que dos, 2029, segur, perquè va renovar fa un any.
Final de temporada li quedaran dos, però la situació que descriu l'Uri, a veure... quina oferta pot rebre i algun club que, a més, de l'oferta que pugui fer, assumeixi el que cobra Frenkie de Jong.
Encara que recuperi molt bé i recordi el Frenkie de l'Ajax, aquí no hem vist mai, és que ha de competir amb Rodri i amb Pedri, que són els dos millors del món en les seves posicions. O sigui, és impossible que Frenkie li pugui trobar titularitat ni a Rodri ni a Pedro.
A veure si Xavi, amb la selecció neerlandesa, li treu una mica de profit i això el serveix per...
Sí, però
si està bé
Cafè...
de salut, serà un jugador fonamental per Xavi, no? Vaja, no en tinc gaires dubtes.
Sí, però Cafè hi ha, a més, que com deia també el Salmurri, no és un jugador que quan es lesiona torni ni molt aviat ni molt en forma. Li costa molt tornar.
Sí, sí, ja, vaja.
I ja té els seus anys també, és una lesió complicada, estarà un temps de baixa, és a dir, és com deia, és un mala peça al taler, i per tot el que ha explicat el Salmu, és que ho mires però no ho mires, és que no...
I després hi ha un altre factor, que també ja veurem què acaba passant, però per l'experiència que tenim, Flick, quan, perquè ens entenguem tots, posa la creu, difícilment canvia d'opinió.
No,
i això passa amb jugadors que no han fet res malament, com per exemple jo penso que és Casador, i és un jugador que pel que fos en el seu moment ja no li va entrar, o sigui, al principi sí que va jugar però després ja ha anat desapareixent i ja no l'ha volgut. Héctor Fort,
Iñaki Peña,
és a dir, sí, és a dir, Flick pren una decisió respecte a un jugador i jo no l'he vist mai, jo diria que mai ha canviat d'opinió.
Veurem què passa. El primer que ha de passar és que De Jong es posi bo i fa l'efecte pel que expliquen el Salmurri i la Laia, que no serà en un termini breu. Aquesta és la situació. Salmurri, Mercès.
Vagi bé.
Deu minuts i seran les 8 del vespre. Ara Beyoncé, perquè també fa anys.
Sí.
45 fa Beyoncé, caram. Molt bé. Doncs ara fa per molts anys. Per cert, que abans...
Aquest caram és que et semblava molts o pocs?
Semblava molts per...
No, la fèiem...
Més jove,
potser.
Sí, és que el temps passa.
Clar, que jo en tinc gairebé 49 i he estat molt millor cuidada ella que jo.
Home, sí, però no farem ara una llista de la gent
que està més
amb carinyo, que està més ben cuidada.
Però no em passa últimament en
Laia Tudel no m'ha perdonat mai a la vida que digués que no s'assemblava a Marion Cotillard. No
vas dir que no s'assemblava, vas dir que era un altre nivell.
Sí. Exacte.
Sí,
okay. No, clar, okay. Sí, m'ho vas dir, perquè mira,
faria, que no s'hi assembli, exacte, faria,
pot ser objectiu.
Com faria Mourinho, potser no vaig estar molt encertat aquell dia, 12 anys
ara,
després...
Ara em vegi, potser vas fer un comentari.
Potser no vaig ser molt gaire...
Què anava a dir? Que no us passa que últimament, a mi em passa, en aniversaris de, jo què sé, actores, actrices, cantants, i que diuen que té 60 anys, si és lo de 60... 50, i és lo de, claro, si mires a ti
clar.
Els anys que tens...
No, però és que jo em feia molt més gran que Beyoncé, i no. Bé, la vida l'ha tractat molt millor que a mi en tots els aspectes, segurament. Roger Arbusà, bona tarda.
Bona tarda.
El Roger va a fer-nos un apunt del gag de l'estiu, que és Julián Álvarez. És evident ja que no vindrà al Barça. De fet, demà, en teoria... No sé si jugarà, però viatjarà a Bilbao amb l'Atlètic de Madrid.
Sí, perquè és a la llista. No va estar convocat la setmana passada. El camp del Sevilla va ser la setmana en què es va perdre 3 entrenaments. Deia Julián que estava indisposat, no es va entrenar i no va entrar a la llista de convocats. Sí que hi serà demà. No està previst, això sí, que sigui titular encara en aquest partit de Sant Mamés, però Simeone, en tot cas, espera que, després de tot, doncs, el jugador reverteixi la seva situació.
Para mí la vida está llena de oportunidades y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Creo que nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y desgraciadamente nos pasamos muchísimo tiempo juzgando. Y todos juzgamos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hay que juzgar menos y preocuparse más en aprender.
Diu que el vol veure feliç.
Que filosòfic.
Jo, de veritat.
El que és jugar, no? Juzgar, a jutjar.
Sí. Sí, que el vol veure feliç, content i que sobretot que faci gols, diu Simeone.
Gemma, tu que coneixes especialment la idiosincràsia dels matalassers, ara parlàvem de l'horitzó de De Jong, li endevines un... No diré que un present fàcil, perquè fàcil no ho serà, però un perdó possible? Ho dic perquè tots pensem en Griezmann, però... Griezmann, clar, és que Griezmann es va fer perdonar a base de jugar molt bé.
En el futbol tot és possible, però jo ho veig molt difícil. Molt difícil perquè ell no té el caràcter de Griezmann, és un argentino,
és
un argentino cap a dins.
Sí, la Maria Josep Ostalric l'altre dia deia, ella va dir, no és l'alegria de la huerta, no, però realment deu ser un jugador introvertit. Sí.
I Griezmann era un tipus extrovertit i amb carisma, un carisma que Julián Álvarez no té. Això primer, i segon, perquè que jo sàpiga, Julián Álvarez es queda a l'Atlético perquè obligat.
Sí, sí,
perquè
sí.
No
hi ha una altra manera de dir-ho.
Ell no volia anar a l'Arsenal i el Barça era impossible. És a dir, que sàpiguem, Julián Álvarez ni ha canviat d'opinió, ni sent cap remordiment, perquè el que volia, ho va dir al Mundial, el que volia era complir el seu somni. I en aquesta papeleta jo ho veig molt difícil. Primer, o sea, la sort que té ara és que l'Atlético juga 3 partits, el de demà i altres 2, fora del Metropolitano, 3 partits seguits, i li donarà temps una mica bueno, a tornar a entrenar-se, que ja ha tornat a entrenar-se, a jugar una miqueta i a tornar a tenir sensacions i fer algun gol. Perquè estic convençuda de que al Metropolità, si el partit no fos en Sant Mamés, si fos en el Metropolità, la pitada seria increïble.
Ja, la gent del... ja se la van dur abans de tancar el mercat, doncs imagina't.
La gent està molt emprellada amb Julián.
Molt bé. Doncs...
Han passat de l'aranya, com me dijo un rojiblanco, ha passat de l'aranya a la rata.
Sí, és una...
Això sí. M'ho va dir
quan aquell passeig de la fama que tenien, un jugador que se n'anava al Madrid,
a Courtois
i els hi fotien una rata o escombraries.
I jo crec que, a més, el Barça...
S'ha de dir que jo comprenc... Entre clubs no sé ben bé què ha passat, però que jo l'aficionat el comprenc.
És a dir,
que la teva estrella digui obertament que se'n vol anar a un altre club, per més que tu puguis entendre que el Barça és una mica més que l'Atlètic de Madrid, t'ha de tocar la moral com a aficionat, i sobretot si te les acaba menjant.
I amb Simeone, bueno, pues a partir d'ara és un matrimoni de conveniència.
Sí, però Simeone necessita, perquè Simeone, clar, com ell mateix reconeix, no en té cap de millor.
Clar.
Això és així.
Simeone el necessita, però Simeone és molt orgullós també,
sí,
i com el jugador de la seva part, el jugador ha dit que després de 2 anys en ell, que es vol pirar, i ha deixat anar el seu entorn, que no estava d'acord i que no li agradava el sistema tàctic de Simeone. És a dir, que a les primeres de canvi, Simeone dirà, mira, estic fart ja d'aquest...
Sí, sí, de manera pública, Simeone jo crec que encara s'ha comportat prou. A veure com li va a Julián en la seva nova vida, no? En la seva vida d'abans amb l'Atlètic de Madrid. Roger, gràcies.
Adéu.
A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Què és això? Aitana. Ah, sí?
Aitana.
Ah, pensava que només cantava la
Avui
estrella.
Avui al Palau Sant Jordi.
Va a concerts i gires, només un concert.
Aquest estiu juraria que sí.
Em fa uns quants de concerts seguits, no?
Això sí, 4 a Barcelona aquesta setmana. Sí.
Avui
mateix, pel que sembla, té més repertori que la superestrella. La Laia ha vingut a parlar-nos de Caballitos, al Camp Nou.
A veure, és que això, sí, no seria el més important, però és el que et fa més gràcia,
sí,
clarament.
Sí,
és el que
més
crida l'atenció. Llavors passarem ràpid per la resta de coses que són importants i anem al tema que et fa gràcia. Ahir a la Junta es va decidir que hauríem de portar a ratificar a l'assemblea que faran el 19 de setembre. Ja sabeu que és telemàtica, va haver-hi una discussió molt gran per si podia ser presencial o no, finalment telemàtica. Això no exclou que la propera que faran extraordinària pels nous estatuts ja intentin de nou que pugui ser presencial, però bé, la qüestió és que ratificaran diferents qüestions, entre elles qüestions econòmiques, com l'exercici, ja te'n parlaré al final, si vols, exercici econòmic, que per tu és un detall.
No, pel club és un detall que ha fet una nota pública i no dona ni una xifra. El detall serà per ells.
Anem per ordre. Què ratificaran aquesta assemblea? Evidentment, els directius que ja hi eren, que es van quedar com a junta interina, han d'estar ratificats. L'exercici econòmic l'han d'aprovar. És un exercici que és molt similar, pràcticament idèntic al de l'any passat, és a dir, tanquen l'exercici ordinari amb uns beneficis al voltant de 2 milions, vull dir, però són beneficis, i l'exercici global econòmic, el net, que li diuen, doncs, després d'impostos, és el que tanquen amb pèrdues com l'any passat. Mm. Són unes pèrdues bastant similars. L'any passat eren 17 milions de pèrdues, el global, doncs, similars, estarà per allà. És unes pèrdues que, si tu dius ara que parlàvem de diferents sortides aquest estiu, si haguessis tancat alguna sortida que no vas tancar en forma de traspàs...
Si Casado l'haguessis
venut... Per exemple, ja t'hauria quadrat tot.
Si l'haguessis venut abans del 30 de juny, entenc. Potser no.
Jo crec que no, que hauria estat tancat. Però vaja, el cas, doncs aquests són els números. Tanquen l'ordinari en benefici, però pocs milions, però en benefici, el global en pèrdues. Similar a l'any passat, canvia els ingressos, que han pujat a 1.000 milions. Què més es ratifica? L'ampliació de finançament de les obres al Camp Nou. Ja veurem quina és la xifra final, si demanen 500 milions o una mica més, o per on serà la xifra final, perquè han d'acabar de tancar-la del tot, però han de demanar més diners per fer les obres del Camp Nou. I llavors també han de ratificar diferents acords de patrocini. Aquell dels edificis que s'ha de fer a Dubai, que també servirà per patrocinar una part de la samarreta. I també han de ratificar un acord per fer un parc d'atraccions indoor al Camp Nou. Dic Camp Nou perquè aquest parc d'atraccions, que és, la propietat és de Babylon Park, que serà encarregat de fer aquest parc d'atraccions, estarà a la zona, ara mateix la idea, de la zona subterrània que hi haurà una gran entrada al Camp Nou, on es va fer, els oients, si hi ha algun oient que va anar a la presentació de la programació de Catalunya Ràdio, aquella zona, que hi haurà el hub, que hi ha uns grans boulevards subterranis.
El que serà el rebador del Camp Nou.
Sí, una mica. Doncs allà...
Per allà hi haurà la botiga i el museu, també, no?
També. Sí. Doncs hi haurà un espai de 1.000 metres quadrats.
Caram.
Sí, però un parc d'atraccions no estan, eh?
No hi ha lloc per a cavallitos.
Destinat a aquest parc d'atraccions petit, indoor.
Però aquí no hi cap la muntanya russa.
Sí que hi cap, perquè la muntanya russa és d'aquelles format petitó.
Ah!
Format petitó, que